Rosa Maria Bartroli, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu encara no toques el piano així, oi? Com en aquesta sintonia.
No, evidentment que no, quina vergonya, no, no.
Avui cap a Suècia.
Avui cap a Suècia, i tant. Aquesta tarda ens submergirem a la literatura sueca. Us porto l'autora de literatura infantil sueca més reconeguda i més influent. Una autora que podríem definir com una combinació d'alta qualitat literària, però també de popularitat i d'esperit innovador. Ella és l'Astrid Lindgren. Potser el nom no us diu gaire cosa, però si us dono unes pistes, Carme, segur que de seguida ens situem. Una de les
pistes... La primera és musical.
Musical, exacte. La nostra escriptora l'any 1945 va escriure la història d'una nena pèl-roja, molt, molt divertida, barruera, però amb molt bons sentiments, que vivia amb un mico i un cavall en una casa atrotinada. Era una nena rica que podia comprar-se fins i tot 15 quilos de llaminadures i que podia vèncer, per exemple, l'home més forçut del circ o aixecar un cavall.
Ens hem situat perfectament. La Pippi Calces Llargues. És així, no?, com ho hem de dir? O...
A veure, Pippi Armstrong o Pippi Mitges Llargues o Pippi Calces Llargues. Ha estat traduïda de diferents maneres. L'Astrid Lindgren és la creadora d'aquest clàssic infantil, un llibre que des que es va publicar ha estat un pilar de la literatura infantil i s'ha traduït a més de 60 idiomes, des de l'àrab fins al zulu.
Avui fem, doncs, un canvi perquè anem a parlar d'una autora, sobretot, reconeguda per la literatura infantil i juvenil.
Exactament.
Hem tingut altres exemples, sí. Vam fer Roald Dahl...
Sí, 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 i l'Andersen vam
fer també.
Exacte, també,
sí. Avui, l'Astrid Lindgren.
Durant la seva carrera va rebre molts i molts guardons prestigiosos, tant nòrdics com internacionals, en reconeixement de la seva narrativa. Quan tenia 51 anys va rebre el que en diu la medalla Hans Christian Andersen, que està considerada el Premi Nobel de Literatura Infantil. Però a més d'aquests premis dedicats a la literatura infantil, l'escriptora en va rebre d'altres reservats autors de narrativa per adults, entre els quals hi ha la medalla Karen Blixen de l'Acadèmia Danesa, la medalla Lleó Tolstoi de Rússia o el Premi Gabriel Mistral a Xile. Però a part d'aquests guardons per l'obra, la personalitat de la seva escriptora es va guanyar l'amor i el respecte de milions de nens i d'adults per la seva humanitat i la seva integritat. Tant en la seva vida com en la seva obra va prendre partit pels dèbils i pels oprimits, ja siguin nens, adults o animals. Per això sovint també està premiada pels seus mèrits humanitaris, podríem dir.
Aquests són tots els reconeixements, no?, que ha anat tenint, sí, o que va tenir en la seva vida, però ara potser hauríem de fer una mica de perfil.
A veure, us podria dir que va néixer el 1907 a Vimmerby, una petita ciutat de la província d'Småland, al sud de Suècia, i allò que és important perquè tindrà una gran influència en la seva obra, perquè la majoria d'històries de l'autora es desenvolupen en una regió de Suècia que recorda molt aquesta regió on ella va néixer i el poble on ella va viure molts anys. La Pippi Calces Llargues viu, per exemple, als afores d'una petita població sueca que s'assembla molt a Vimmerby, i els turistes encara ara poden visitar molts llocs per on anava la Pippi i altres personatges infantils que va crear. L'Astrid Lindgren va tenir una infantesa molt feliç, a diferència de molts dels autors dels quals hem parlat,
sí,
i això va ser una font d'inspiració decisiva en el seu treball. Ella explicava que de petits, amb els seus quatre germans, treballaven a la finca familiar, cosa que els va donar el sentit de la responsabilitat, però també tenien molta, molta llibertat i moltes hores lliures per jugar, i que sempre feien un joc amb molt poques restriccions.
I, de fet, la Pippi Calces Llargues també juga amb molt poques restriccions.
Amb poquíssimes restriccions. Les experiències de la infantesa de l'autora, per tant, veiem que juguen un paper molt important en les seves narracions. Ella, als 16 anys, va començar a treballar d'aprenent de periodista en un diari local, però dos anys més tard, quan en tenia 18, va quedar embarassada, ella estava soltera, i va haver de marxar del poble, era un poble petit. Va anar a la capital, a Estocolm, on va treballar de secretària, ja va ser aquesta una feina que no va abandonar mai més. Va haver de deixar que una família criés aquest fill, perquè no tenia recursos econòmics per mantenir-lo. Per tant, doncs, podem imaginar que va passar uns anys doncs, amb molt pocs ingressos, fins que es va casar als 24 anys, va recuperar el fill i va tenir una altra filla.
I quan va començar a escriure, doncs?
Doncs va començar a escriure relativament tard. La Pipi Calces Llargues va ser la primera història que va escriure als 35 anys, però no la va publicar fins a 3 anys després. A partir d'aquest moment va publicar llibres infantils sense parar fins a la dècada dels anys 80 del segle passat. De petita, l'escriptora estava envoltada d'una rica tradició oral i molts dels acudits, els relats i les anècdotes que va sentir dels seus pares es van convertir després en una part important de la seva narrativa i apareixen doncs, en els seus llibres.
I se sap com se li va ocórrer escriure un personatge tan especial com la Pipi Calces Llargues?
Doncs aquesta era una pregunta típica que ella sempre havia de respondre i sempre deia que s'havia inspirat en la seva filla per crear el personatge. Es veu que la nena va contraure una pneumònia i llavors, nit rere nit, la seva mare s'asseia al costat de la nena per llegir-li contes abans de dormir-se. Una nit la filla li va demanar que li expliqués un conte de Pipi Calces Llargues, que en realitat era un nom que la mare se li havia acudit per casualitat espontàniament. Com que era un nom tan i tan esbojarrat, l'escriptora va decidir que la història del personatge també havia de ser molt esbojarrada. Per això va inventar una nena que desafiava totes les convencions establertes.
No és la primera vegada, tampoc, no?, que els contes infantils sorgeixen d'aquesta relació entre pares i fills.
Exacte.
Em sembla que el Roald Dahl, que abans ho dèiem, escrivia també els seus llibres pels seus fills.
Seria un cas molt, molt semblant. La filla de l'Astrid Lindgren li va agradar tantíssim la història de la Pipi que en va demanar més i més. I quan la nena va fer 10 anys, ella va passar tots els contes a màquina, en va fer les il·lustracions i va regalar el llibre a la filla. 4 anys més tard estava publicat, després també de passar per moltes editorials.
Que d'entrada no la volien.
Que d'entrada no volien el llibre.
Una altra història coneguda. Pipi Calces Llargues és un personatge que amb les seves actituds va provocar tot un debat sobre l'educació. Tampoc és sorprenent que vingui d'un país com Suècia, probablement.
Lliga molt. Va provocar un gran debat i jo diria que per partida doble. Primer, amb la publicació del llibre i les posteriors reedicions, i després amb la pel·lícula. L'escriptora va seguir els agitats debats públics d'aquella època. Penseu que el llibre és dels anys 40, al voltant de l'educació. I a Suècia es parlava molt d'aquest tema perquè interessava molt. L'autora demanava que s'eduqués els nens tenint en compte les seves idees i els seus sentiments. El caràcter dels seus personatges, per tant, i sobretot de Pipi, era conseqüent amb el que pensava la seva autora. En realitat, la Pipi va crear un marc molt diferent pels llibres escrits per nenes. No tenia res a veure amb les heroïnes clàssiques, amb les princeses de molts contes. En realitat, ella representa la rebel·lió de la vida burgesa. Per tant, aquest llibre i aquest personatge van provocar un gran debat al voltant d'un tema com l'educació, amb opinions per tots els gustos. Hi va haver crítics que el van condemnar, d'altres el van alabar, van alabar precisament aquest esperit revolucionari, i algunes associacions de pares fins i tot se'n van queixar públicament. Però la gran majoria de lectors, els nens i les nenes, els va entusiasmar, que això és en realitat el més important.
Aquesta és la nostra època, eh? I què podem trobar d'aquesta autora sueca editat en català?
Es van publicar molts títols a la dècada dels anys 80, l'editorial Joventut, per exemple, La Margaridó, Les noves aventures de Miquel de Lonenberga o La Pipi Calces Llargues, però jo ara en realitat no sé si són gaire fàcils de trobar. Sempre hi ha, doncs, es pot recórrer a les biblioteques públiques, que allà sí que hi són. Molts dels seus personatges es van portar al cine i a la televisió i molts vam conèixer doncs, la Pipi a través de la sèrie de televisió. Per acabar, deixa'm dir que ella va morir a Estocolm ara fa 4 anys.
I que la ciutat li va dedicar una estàtua.
Una única estàtua.
Sí, on se la veu a ella en bronze llegint un llibre.
Exacte.
Literatura infantil avui de Suècia.
Sí, avui sí, avui
i a Suècia continuarem amb l'Ivan Rosquelles.
Molt bé.
Rosa Maria, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Bona tarda, Ivan. Bona tarda, Carme.
Dèiem que ens portes a Suècia, a Malmö, concretament.
Sí, a la tercera ciutat més gran de Suècia, després d'Estocolm i de Göteborg, una ciutat amb una intensa vida cultural. Penseu que des de fa dècades està considerada el centre cultural del país, tot i ser, com us deia, només la tercera ciutat. Però tot i haver de suportar durant molts anys aquesta etiqueta, Malmö ha demostrat que, sense tenir l'elegància d'Estocolm o la bellesa de Göteborg, representa la Suècia de Bergman, de Garbo, una ciutat que cultiva creadors i plena de ments inquietes. Això sí, també amb unes platges magnífiques per l'estiu, només a un quart d'hora del centre de la ciutat, la més famosa potser la de Riversborg, coneguda com la Copacabana escandinava, no està malament.
Que és una manera de dir-ho.
Sí, però està bé, és la que tenen ells, la Copacabana, doncs deixem-los aquesta il·lusió. Però oblidem les platges que encara és d'hora i parlem del canvi de segle. I és que si alguna ciutat europea ha notat més el canvi de segle ha estat Malmö, gràcies a la construcció l'any 2000 del pont de Øresund, que ha unit la ciutat sueca amb la capital de Dinamarca, amb Copenhagen. Això ha fet que la ciutat sigui, clar, molt més accessible, tingui molta més activitat, més moviment, i a més s'està convertint en aparador del disseny i l'arquitectura d'avantguarda. Evidentment, el pont és un dels seus màxims referents, però no l'únic. Podríem dir que comparteix aquest protagonisme amb el Turning Torso, un impressionant edifici de 54 plantes d'arquitecte Santiago Calatrava, que s'ha convertit en l'edifici més alt de tota Escandinàvia i un exemple clar d'aquesta transformació que està vivint la ciutat. L'edifici és molt maco.
Sí, representa... l'he vist en fotografies i el trobo molt maco.
Representa un tors gegant en moviment, com en escorç girat, i l'efecte visual és realment espectacular. Però tornem al pont d'Øresund perquè val la pena que hi dediquem un temps a visitar aquest que és un dels ponts més llargs del món, amb 8 quilòmetres de llargada, 4 d'ells que travessen una illa artificial anomenada Peperholmen i 4 més que s'alcen, que és el tram més maco, a 71 metres per sobre del nivell del mar. En aquest tram les vistes són impressionants i encara millor són si podem passar doncs, quan hi ha la posta de sol. No? Tenim temps, és un recorregut absolutament recomanable, tot i que no té gaire sentit recomanar Copenhagen com l'escapada a fer des de Malmö, segurament Malmö és l'escapada ideal si fem un viatge a Copenhagen, després parlarem d'opcions i de vols. Però aquest lligam de Malmö amb Dinamarca no ve d'ara, no és per la construcció d'aquest pont. Penseu que Malmö ha estat des de la seva fundació al segle XIII territori de canvi entre els regnes suec i danès, i d'aquella tormentosa època encara queden restes d'arquitectura danesa en barris històrics com el Gamla Buster. I enfront dels projectes futuristes que prenen forma als afores, com el barri de Brostaden, el centre de la ciutat és una barreja d'antiga i nova arquitectura, ple de carrers per vianants amb gent en bici, les places plenes de restaurants. Una d'elles, una d'aquestes places, la de Stortorget, on s'erigeix l'estàtua del rei Carl Gustaf, artífex de la independència sueca dels danesos, és el centre de la vida social de Malmö. En aquesta immensa plaça de 12.000 metres quadrats hi trobarem l'Ajuntament, el Rathaus, que és un edifici molt maco del segle XVI, també la residència del governador, la Residenset, o la farmàcia més antiga de Suècia, que no us la podeu perdre, heu passat per allà, l'Apoteket Leijonet, es diu, de 1571, ni més ni menys. De tota manera, l'Ajuntament és encara més antic, de 1546, però ha estat reformat, i clar, no es veu tan antic, tot i que ho sigui. També trobarem una font, allà enmig de la plaça, una font amb un ocell, no és un ocell qualsevol, és la font del rossinyol, que és el símbol de la ciutat, és l'ocell de la ciutat. A poca distància, de Stortorget, caminant, arribarem a la Lilla Torget, una plaça que és tot el contrari que aquesta que us deia anteriorment d'Stortorget. És una petita plaça amb casetes de fusta del segle XVI, plena d'encant, que no se us pot passar per alt. Plena d'encant, plena també de restaurants i de botigues, allò, per fer unes bones compres. Però a banda dels comerços, un altre dels atractius de Malmö són els seus parcs, fantàstics per fer una passejada a mitja tarda o seure en els bancs quan ja les forces comencen a fallar. Els més famosos són l'Slottsparken, el parc del castell, i el Kungsparken, el parc del rei. A més, tenen l'avantatge d'estar molt cèntrics. En només 5 minutets caminant es pot anar tranquil·lament des d'Stortorget fins a qualsevol d'aquests dos parcs que us he dit. I només una curiositat, abans de parlar dels vols, no sé si per tenir tant de verd o tant de parc, però Malmö és una de les poquíssimes ciutats europees on s'ha desenvolupat un projecte de barri sostenible, plenament sostenible, conegut com la ciutat del demà, amb vivendes ecològiques i espais públics lliures de contaminació. I per què us dic això? Doncs perquè aquesta ciutat del demà ha servit d'inspiració al foment de les arts decoratives de Barcelona, el FAT, que justament aquesta setmana ha presentat a la premsa el projecte de creació d'un barri de 3.400 vivendes a l'extraradi de la ciutat Comdal, encara no se sap ben bé on, se suposa que al Vallès, que està basat en l'experiència d'aquest barri de Malmö. I per veure aquesta experiència i per veure aquestes places, doncs...
Agafem l'avió
i anem a Copenhague, perquè qualsevol opció des d'aquí, anar a Malmö, ens fa passar per Rússia, ens la saltem directament, sí. Parlem de vols a Copenhague entre el 5 i el 7 d'abril, pròxim cap de setmana. Millor opció, Swiss Airlines. Són 198 euros amb escala a Zúrich. Si volem un vol sense escales, l'únic que opera des de Barcelona és Sterling. Són 323 euros, tot i ser de baix cost, en surt més car. Jo recomano una escala, potser ens estalviem 100 euros, Swiss Airlines 198. Si no ens ve d'aquí, 323, anem directe. I des d'allà, doncs, agafa un tren que en 25 minutets atravessa el pont d'Oresund, que ens deixa al centre.
I si l'agafes a l'hora de la posta de sol,
llavors,
ja tens la visió que ens recomanaves. Moltes gràcies, Ivan.
A tu.
Adéu.